Bé, nosaltres seguim. Tenim aquí amb nosaltres en Víctor Noguera, el seu espai de salut. Sempre es porta informació doncs, molt valuosa, molt actualitzada en aquest àmbit. Bon dia, Víctor.
Bon dia, què tal? Com va?
Molt bé. De què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui volia parlar d'una cosa un poc diferent al que està parlant totes aquestes setmanes passades, que m'he dedicat més al cos, però sempre he comentat com jo la meva pràctica de medicina els darrers 10 anys era bastant holística i era del cos i la ment, també. Llavors, avui parlaré del famós mindfulness.
Molt bé.
Que molta gent ha sentit, segur, i que hi ha moltes idees i a vegades pues, no són del tot correctes. I m'agradaria doncs, explicar una miqueta un poc la meva perspectiva, el que jo he practicat i el que jo he ensenyat durant molts anys. I quin ha estat un poc el meu enfoque, no? Com ho he adreçat en això.
Molt bé, què és el mindfulness?
Abans de parlar de què és el mindfulness, i aquí, a Espanya aquí jo l'he sentit traduït com a consciència plena. Supos que algú va intentar traduir literalment, però jo crec que hi ha altres paraules que ho poden definir un poc millor. Però abans volia una miqueta posar en escena com jo vaig arribar seguint un metge.
Molt bé.
D'Espanya, format d'Espanya, després format de Regne Unit, com vaig arribar jo a ensenyar mindfulness a un hospital de la Seguretat Social d'Escòcia.
Ostres!
Sí. I bé, jo vaig treballar de metge molts anys a hospitals, vaig formar, vaig canviar una miqueta de direcció, després vaig acabar l'especialitat de medicina de família, de metge de família, però tenia molta experiència hospitalària i un dels que va ser els meus trainers me va comentar que segurament jo m'agradaria molt treballar en llocs rurals, i així allunyats. Llavors vaig fer una sèrie de feines a llocs bastant allunyats, a illes així perdudes de per Escòcia. He estat també fent feina a creuers, vaig estar per Austràlia i vaig estar molt a punt de treballar pels flying doctors, aquests que agafen un avió i se'n van a Austràlia, a llocs així remots i rurals. I a Escòcia vaig treballar a diversos llocs bastant remots, com les Illes Orcades, que estan, com dirien en espanyol, donde Cristo perdió la chancla, i no vull donar cap connotació religiosa, però estan molt lluny. Les Orkney, les Orcades i les Shetland són les illes més llunyanes d'Escòcia, que estan més a prop d'Escandinàvia que no d'Escòcia. Quan vaig treballar a l'illa d'Arran, que és una illa molt, molt maca, que està al oest d'Escòcia, que es diu a vegades que és Escòcia en miniatura, perquè tens totes les coses que puguis trobar a Escòcia, fins i tot hi ha llocs que fan cervesa i que fan whisky, i té muntanyes, i té rius, i té de tot. I allà hi havia una illa, a davant de la illa d'Arran, que es deia Holy Isle, la illa sagrada, que era bastant salvatge, de vegades podries veure ponis salvatges allà a les muntanyes. I allà la illa havia estat comprada per budistes i havien muntat un retiros budistes allà, un tingle bastant ben muntat. I allà, nosaltres estàvem allà treballant de metge, a més jo també era part del grup de rescat marítim, i alguna vegada ens havien cridat per anar a veure pacients allà, i bueno, vam demanar que vengués algú a explicar-nos un poc què feien allà, no? Per nosaltres tenir un poc d'idea. I així va ser com jo vaig començar a assabentar-me una miqueta del mindfulness, de la meditació, i allò me va cridar bastant l'atenció. I no va ser fins anys més tard, jo vaig estar a l'illa d'Arran 3 anys, i no va ser fins a lo millor 6-7 anys més tard que se me va donar l'oportunitat de fer un curs a través dels hospitals de la salut pública i vaig anar a un hospital a fer un curs de mindfulness i me va agradar molt i poc sabia jo que en aquell moment, 4 o 5 anys més tard, jo estaria treballant en aquell hospital. I així va ser quan jo vaig començar el meu camí. Jo vaig començar a meditar potser el 2007 o una cosa així i no vaig començar a donar classes de meditació i fer els cursos per poder fer això fins a ser el 2012 o una cosa així.
No se'n parlava tant en aquell moment.
Correcte. La història del mindfulness comença molt, molt a finals dels anys 70 i un home que bueno, passarà a la història com a la persona que va agafar una tradició de milers i milers d'anys i la va introduir dins el món científic, que era un biòleg molt important, que havia treballat amb gens que havien guanyat el Nobel de biologia, un tal John sense la H, és J, o sigui, J-O-N, John Kabat-Zinn, és un nom compost, i ell, que era biòleg, als anys 70 va començar a fer meditació i bueno, va tenir professors budistes i coses així, però ell no se volia ficar dins la part religiosa. I, com diríem en anglès, skimming through the surface, o sigui, anant molt, molt per damunt del tema, va començar a després a donar classes de meditació i de mindfulness allà a Massachusetts, aquí on ell treballava, perquè ell treballava a l'MIT, el famós MIT del Massachusetts Institute of Technology, i bé, i així va ser. Haurien de passar anys més tard que va començar ell a fer recerca. I això va ser un poc el que ell va fer molt bé, perquè ell sabia fer recerca científica i va començar a aplicar la recerca científica al mindfulness. I ho va saber fer molt bé i va començar a publicar papers molt importants i va fer coses molt, molt, molt intel·ligents. Per exemple, feia grups que havien de tenir tractament de rajos UVA per psoriasis.
Sí.
I clar, aquestes persones se fiquen dins com una sunbed, no? Una
aquestes com sí, com unes cabines,
exacte.
No?
Llavors tu estàs allà sense fer res.
Sí.
I tenia un grup que els dos grups tenien el tractament, uns només tenien el tractament i l'altre, mentre es feien el tractament, els hi posava un casset, perquè allà eren cassets en aquella època, als anys 80, molt al principi dels anys 80, els hi posava un casset amb una meditació guiada.
Molt bé.
I després va començar a comparar els dos grups. I, evidentment, els dos grups milloraven, perquè els dos tenien el tractament intencionat, no? Que era el dels ratxos uves, però els que meditaven milloraven més.
Ostres.
I després va començar a fer coses així també molt importants, per exemple, en donar vacunes a gent, a uns els donaven la vacuna, als altres els donaven la vacuna però estaven meditant i la resposta immunitària era millor en les persones que meditaven. I bueno, així va ser com ell va començar a demostrar que això podria donar resultats de cara a la medicina.
Però els resultats relacionats amb la meditació que tenen a veure amb el sistema immunitari o...?
Sí, bueno, hi ha moltes coses que podrien explicar. Evidentment, el cervell està connectat a la resta del cos. Les emocions fan, si tu estàs estressat i tu tens, per exemple, tens psoriasis o tens alguna, jo què sé, eczema o alguna cosa així, si, quan tens estrès, allò empitjorarà.
Sí, conec el tema, sí, sí.
I, evidentment, el teu estat anímic pot influenciar a com tu respondràs al cos. La gent que té colon irritable, el mateix. Si tenen molt d'estrès, estaran pitjor i si estan una miqueta més preparats per confrontar aquests estressos de la vida, llavors no tindran tant de problemes. Però és que, a part, això també té connotacions a nivell del sistema immunitari i altres coses així. I aquí vull dir una cosa que és important, perquè moltes vegades, quan parlem de mindfulness, assumim que estan parlant de meditació. però hi ha altres psicòlegs molt importants, com una catedràtica de Harvard, que parla molt de mindfulness, però ella no parla en absolut de meditació. Llavors, el mindfulness pot tenir meditació, no? O sense meditació. I igual, hi ha molts de tipus de meditació, no? Només jo he treballat amb molta gent que meditaven i no tots fan mindfulness meditation. Llavors, hi ha molts de tipus de meditació. Hi ha la meditació de Zen, hi ha més de tipus budistes, hi ha molts de tipus de meditació. I jo sempre feia un poc el comentari quan donava cursos de que jo, la meva intenció no era que la gent que començés a fer el curs amb jo hagués de meditar des d'aquell moment per la resta de la seva vida per tenir un resultat en la seva vida. Que per jo era més important que entenguessin que era això del mindfulness i que la meditació era una via que podria ajudar a adquirir més mindfulness, però que jo he conegut moltes persones que mediten i no són gens mindful.
Yeah.
Hi ha moltes persones que són molt mindful i que no han meditat mai. Llavors, una cosa no té per què anar absolutament sempre 100% amb l'altra, però sí que és veritat que ajuda. I això és un poc com conduir un cotxe, no? Si tu vols treure't el carnet de cotxe, tu, si només fas una classe una vegada cada mes, te costarà molt. Si tu agafes, vinga, aquest estiu me trec el carnet, i vas cada dia i ho fas durant 3 mesos i t'hi tires així, llavors aprendràs molt més i després no fa falta estiguis conduint cada dia per conservar la pràctica. I això és un poc el mateix. Jo crec que els cursos estan dedicats a donar-te aquesta immersió dins del mindfulness i els conceptes i els tipus de meditacions que puguis fer, que poden servir per moltes coses. I després, pues, bueno, si tu vols seguir meditant, pues bé, però ja t'he dit que jo he conegut molta gent que mediten cada dia 10, 20 minuts, mitja hora, i després els veus i dius, bueno, pues jo com a persona no me...
No van estressats, no? Igualment.
Sí. O no són massa unes persones amb uns valors molt... que volguessis dir, ostres, pues jo vull ser com aquesta persona.
D'acord.
I bueno, pues la meditació pot servir per moltes coses. La gent a vegades pensa que es pot relaxar-se i no necessàriament és un tipus de relaxació. Sí que és veritat que és relaxant fer-ho, però no sempre, perquè a vegades, sobretot quan vols confrontar alguns problemes que puguis haver tingut en el passat o coses així, a vegades no és tan relaxant, però sí que és veritat que si entres dins la pràctica d'una manera relaxada, en trauràs més. Jo a vegades utilitzo tècniques de meditació amb els meus fills i tot, perquè donguin millor, i fa 2 o 3 dies els meus fills estaven una miqueta hiperactius perquè havien vengut de vacances i no sé si podrem anar a dormir, i el 7 de març començaven un casal nou i aquí a Formentera, i van fer una meditació i se van quedar dormits.
No?
Llavors, però no és... Tota la meditació no sempre és per quedar-te adormit, no és per relaxar-te, sinó que és per adquirir aquests valors del mindfulness. I què és el mindfulness, m'has demanat?
Exacte, què és?
Primer de tot. Bueno, es podria definir de moltes maneres, però jo... hi ha una paraula en català que m'agrada.
Sí?
Mira que jo crec que la meva riquesa lèxica és més rica en castellà degut a la meva història que no en català, però... Paràsment,
sí?
En català, és una bona paraula per definir mindfulness.
D'acord.
Paràsment és aturar-te i notar coses, observar, agafar consciència de coses. Llavors, a què param esment? I, bueno, el Jon Kabat-Zinn té una definició que és the moment by moment awareness of the... Bé, coses així en anglès, que ell diu que és bàsicament aturar-te i adonar-te compte del moment en el que estàs vivint i agafar un poc de consciència del que està passant moment a moment a moment. I això és una... I ho fas a través d'unes tècniques i bueno... I clar, quan tu comences a parlar d'aquestes coses, la gent se te queda mirant, com tu ara m'estàs mirant, i dius, què significa això?
A veure, jo m'ho puc imaginar. però parar la ment sembla molt complicat.
Bueno, no, exacte, això és una altra cosa que molta gent pensa. No és aturar el pensament i no és aturar la ment, perquè això és impossible. El Jon Kabat-Zinn te dirà que això fins i tot els meditadors molt, molt experts no aturen de pensar, no se queden en blanc. I la meta de la meditació no és deixar de pensar, perquè si deixes de pensar segurament és que estàs mort. De fet, ja sabem avui en dia moltes, moltes més coses de com funciona el cervell degut a les ressonàncies magnètiques i a les ressonàncies magnètiques funcionals, i sabem que quan tu no fas res hi ha parts del cervell que estan actives. Clar. I comencen a fer coses. Fins i tot quan estàs dormint hi ha parts del teu cervell que són més actives que quan estàs despert.
Sí, sí. De fet, a veure, quan somnies i tot això, doncs això.
Sí. I llavors, la meditació no és per deixar de pensar, perquè això és bastant impossible, però jo sempre posava una miqueta l'exemple, no? De que si tu estàs ensenyant a caminar a un canat petit, a un cossó, a un puppy, a un cachorrillo, i l'ensenyes, no?, que vagi caminant de vora de tu, al principi el canat està anant per aquí, segueix una papallona o segueix un ocell o una gavina o el que sigui, i se despista molt, no? I tu els vas donant una estiradeta al collar fins a que tornen amb tu i els ensenyes així, no? Els ensenyes de manera consistent, però d'una manera bona i bondadosa i carinyosa. No ho fas de... així, no? Perquè això no s'ha demostrat que no és tan bo. Llavors, la manera d'ensenyar la teva atenció és d'aquesta manera. Allà que s'ha consistent, hi ha que fer-ho consistentment, però d'una manera amable. Mm-hmm. I coses que pots aconseguir... Potser la gent t'entendrà més... Què podem aconseguir amb la meditació? Podem aconseguir que tu estiguis més centrat, menys estressat, que donguis millor. Això és una de les coses que jo quan feia els cursos la gent me deia, he notat que estic dormint millor. I dic, mira, si això és l'únic que tu en trauràs d'això, ja me serveix, perquè dormir bé és molt important. Però per jo, la part més important del mindfulness és que tu puguis prestar atenció al que està passant en aquell moment dins els teus pensaments, les teves emocions, el teu cos i potser també a la persona amb la que estàs interaccionant, perquè tu puguis decidir el que tu vols fer al següent moment.
D'acord.
És a dir, tu estàs parlant amb una persona i notes que potser estàs començant a tenir una discussió i allò està pujant, està escalant. I tu, moltes vegades, estàs succionat dins d'aquesta interacció i una cosa du l'altra, no? És com aquests nins al col·legi que un es pitja un, l'altre es pitja i l'altre es pitja i en un moment ja estan fent una brega. Bueno, si tu et pots aturar, i això és una de les coses molt importants, no? Però aturar-te un momentet i observar el que està passant. Què està passant als meus pensaments, què està passant en les meves emocions, què està passant dins del meu cos, què està passant al meu envoltant, i decidir si tu vols seguir en la inèrcia de la situació o vols anar cap a una altra banda.
Molt bé. No sé si per ja anar acabant aquest espai de salut ens podries donar alguns consells, algunes tècniques per entrenar el mindfulness?
Bueno, si voleu, podem parlar d'aquestes coses a altres programes, perquè evidentment és molt llarg i a vegades no és fàcil d'explicar. Però començar a aturar-se i respirar un moment i dir què està passant, què està passant dins de jo, què està passant en els meus pensaments, en les meves emocions, m'estic enfadant, m'estic posant nerviós, estic fent que tot sigui una catàstrofe i m'estic posant molt nerviós, estic hiperventilant, tinc la boca seca, què està passant? Atura't un moment. La immensa majoria de vegades tens un moment val, per aturar-te, observar el que està passant i decidir com vols entrar al pròxim moment que encara no ha passat. I això és la bellesa d'això. El pròxim moment encara no ha passat. L'únic moment, en Joan Cabatzin diu que l'únic moment que tenim és el present. El passat ja ha passat, el futur encara no ha vengut. Llavors, tu tens un poder de decisió de com vols entrar al pròxim moment. I això és la gran cosa de la mindfulness.
Gran frase aquesta per ja acabar amb l'espai del Víctor Noguera, que ens ha explicat doncs, això del mindfulness. La veritat, molt interessant. Moltes gràcies, Víctor.
De res, a vosaltres.